Llavors, estimades, on us allotjareu aquest estiu? Segur que moltes de vosaltres ja esteu planejant les vacancetes, pensant-hi davant del semàfor en vermell, aturades al pas de zebra, entre clàxons, fum i soroll d'obres, mortes de calor pensant, va, que ja queda menys. Tot mirant l'horitzó. I què hi ha a l'altre costat del carrer? És a dir, a l'horitzó. Una parella de guiris intentant entrar en un portal amb dues maletes gegants. Bueno, bueno, bueno. Avui toquem el hit de l'estiu, pisos turístics. Engegueu el ventilador si no us voleu desmaiar amb la dada que us donaré ara, perquè a Barcelona hi ha 916 turistes per cada 100 habitants. Que molts d'aquests turistes s'allotgen en pisos de temporada i en pisos turístics a preus desorbitats no és cap novetat. Ja fa molts anys que aquesta és la tònica de la ciutat. Què diria la iaia Maria si veiés que el seu estimat piset de la Barceloneta ara hi ha rajoles hidràuliques modernistes però adhesives, un drac del Pargüell a l'entrada, un pòster de la Torre Agbar i una planta falsa de l'IKEA? Però, és clar, els que ens estigueu escoltant, i potser teniu la sort de tenir un piset, potser no de la iaia Maria, però sí de la iaia Remei, no em direu que no és temptador treure'n un bon partidet i sumar-se a la causa de la nostra estimada ciutat, acollir turistes que venen a viure la Barcelona Experience, a gaudir-la, com la majoria, no podem. Total, ja no ve d'un. Una de les conseqüències d'una ciutat volcada en el turisme és que molta gent s'hi dedica. Per tant, moltes persones depenen dels pisos turístics per viure i ara que sembla que els volen començar a limitar, s'han posat en peu de guerra. Però, la cosa canvia quan sóc jo, quan som nosaltres les que planegem el nostre estiu i fem les maletes. Et deu sonar aquesta. Farta dels turistes però marxes de vacances a un pis turístic? Així ben mono, amb aires de palazzo italiano, que respiri decadència berlinesa? Doncs ja hi som totes. Som hipòcrites quan demanem que regulin els pisos turístics però després els lloguem per anar de vacances? Què passa quan es deixa via lliure un sector i després s'intenta capar de cop? Després d'aquest episodi, canviaràs les teves vacances? Soc l'Alba Riera, benvingudes a La Torre.
Quina tonteria por tu, si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps. No vull perdre més el temps.
Vinga, doncs comencem aquesta tertúlia sobre pisos turístics, ara que ha arribat l'estiu, per si algú no ho havia notat. I per fer-ho, m'acompanyen al meu costadet el Guillem Laporta. Guillem, benvingut.
Moltes gràcies.
El Guillem és el portaveu de Treballadors pel Lloguer Turístic. Com estàs?
Molt bé, Alba, gràcies per convidar-nos.
Gràcies a tu. Al seu costat hi tenim a la Nura Bellan, professora i investigadora del grup de recerca Turisme, Cultura i Territori. Benvinguda, Nur. Al meu costat hi tenim a l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Benvingut, Enric.
Encantat de ser-hi, gràcies.
Nosaltres també que hi siguis. I a la punteta de tot hi tenim a l'Ariadna Lachmans, articulista independent, redactora de continguts i creadora de Clio Notes. Benvinguda.
Gràcies, Alba.
Mira, abans de res, i això sí que vull resposta breu, sí o no, i després ja desenvoluparem, pels que no ho sapigueu, la nova llei no només preveu no donar noves llicències de pisos turístics, sinó també revertir les que ja eren i són existents. Per tant, els pisos tornaran a tenir una funció residencial. A vosaltres, a priori i de primeres, això què us sembla? Bé, malament, meh?
Malament.
Malament.
Després en parlarem.
D'acord.
Debatible, hi hauria d'haver matisos.
Matisos.
Bueno, és que la vam impulsar en altres. No, no, a favor, a favor.
A favor.
Jo també. Pensant en les Terres de l'Ebre, el meu poble, també.
També. Mira, Guillem, començaré per tu, que eres com el que tenia el desacord més absolut, diguem-ne. Ho deia a l'inici que ets el president de l'Associació de Treballadors pel Lloguer Turístic. Abans de res, voldria saber qui forma la vostra associació. Explica'm quins perfils hi ha, quins exemples, qui sou, quines persones formeu part d'aquesta associació.
Sí, nosaltres som una associació que va néixer ara fa poc més d'un any. I el motiu de l'associació és lluitar contra el que creiem que és una gran injustícia, que és aquest decret llei 3/2023, que es va aprovar ara fa qüestió de 3 anys i que preveu l'extinció de les llicències d'habitatge d'ús turístic l'any 2028. Llavors, molt poques vegades es dona la història que un govern decideix eliminar, destruir completament un sector i això posa en marxa molta gent diferent que treballa en aquest sector. Llavors, el que fa l'associació és agrupar molts perfils diferents, des de cambreres de pis, personal de neteja, gent que es dedica al manteniment, autònoms que es dediquen a fer check-in i check-out en els seus pisos, també tot el que és l'economia indirecta i induïda, com poden ser bugaderies, restauració, comerç...
És a dir, no hi ha grans propietaris, diguem-ne.
No. Com a molt, nosaltres a l'associació tenim el que diem nosaltres micropropietaris, és a dir, propietaris que no tenen ni un sol pis turístic, que moltes vegades doncs, està compartit amb altres familiars i que ells mateixos s'hi dediquen en aquest pis turístic doncs, fent la neteja, fent el check-in i fent les reserves.
Entenc que tu ets propietari de pisos turístics.
Nosaltres, la meva dona i jo, és part de la nostra feina.
Nosaltres,
jo tinc una altra feina, però de forma parcial em dedico també al pis turístic. Jo mateix faig la neteja moltes vegades i faig els check-in amb els visitants que venen. La meva dona s'hi dedica a temps complet i, per tant, és una ocupació més que és important també doncs, per a la nostra família i és una forma de viure.
Clar, anava a dir perquè per vosaltres què comporta aquesta nova llei? Per vosaltres i per les persones que formeu part d'aquesta associació.
Home, comporta un cop molt dur, perquè el que diu la llei és que el 2028 s'elimina un sector i que, per tant, totes aquestes persones que s'hi dediquen s'han de buscar la vida. Molt recentment doncs, hi ha hagut els anuncis d'eros importants a Catalunya, com és el cas de Nestlé, amb 118 persones afectades, el cas de Nissan, amb 211, però l'ero més gran de la història de Catalunya és l'ero provocat pel tancament dels pisos turístics. A Barcelona només, i això són dades oficials del propi Ajuntament de Barcelona, estarien afectades fins a 16.000 persones de forma directa. Si comptem també les persones de forma indirecta, estaríem parlant de fins a 40.000 persones, només a Barcelona, i a Catalunya estaríem parlant de fins a 180.000 persones. I això són persones, famílies que s'hi dediquen i que han llaurat també la seva carrera en el món del turisme a través dels habitatges d'ús turístic. I per tant, nosaltres lluitem per mantenir l'activitat i que totes aquestes persones doncs, puguin seguir exercint-la, no? Perquè nosaltres el que diem és que els habitatges d'ús turístic, que evidentment hi ha molta polèmica i avui segurament en parlarem, doncs és una forma de redistribuir la riquesa, no? Perquè molt del turisme acaba captat per les grans cadenes multinacionals hoteleres. I nosaltres el que diem és que els pisos turístics i els habitatges d'ús turístic doncs ajuden a redistribuir aquesta riquesa.
Estàs d'acord tu amb això?
No, amb moltes de les coses que s'han dit. D'una banda, aquestes xifres dels 40.000, clar, hi ha un informe d'Apertur, que són poc sospitosos d'estar darrere del sindicat de llogateres o d'aquesta llei, que parlava de 4.700 llocs de treball fa uns 4 o 5 anys. Com més que ara de cop són 40.000, o sigui, no han convençut aquestes xifres i afegim un zero a veure si ara convencen a més gent. I d'altra banda, pensar que el lloguer de pisos, és al final, en pisos turístics, però una altra forma de rendisme, és una redistribució de la riquesa. Bueno, de fet, el rendisme és una redistribució de la riquesa, a inversa, justament. Vull dir que em sembla difícil pensar que el rendisme pugui ser una redistribució de la riquesa. El que dius, que efectivament hi ha gent que té llocs de treball que estan vinculats a aquesta activitat econòmica en menor o major proporció, el que mostra precisament és com d'irresponsable han estat les polítiques que fins ara han impulsat el monocultiu turístic. És a dir, com han creat una economia dependent d'això, que hi ha llocs de treball que s'hi vinculen, llocs de treball de molt poca qualitat la majoria de vegades, i només cal veure com els municipis amb més pisos turístics són els que tenen menor renda per càpita. I, per tant, creant aquest monocultiu, han creat una economia dependent d'això que deixa les administracions lligades de mans i peus, perquè quan volen fer les polítiques que toca fer, que és delimitar aquesta activitat que té tantes externalitats negatives, es troba que, bueno, tenim una economia que en depèn molt. Doncs, bueno, el que mostra això és que, precisament, quan s'hagin d'aplicar aquestes polítiques de limitació, s'ha de tenir en compte això i s'ha de veure com es reconverteix aquest sector justament per no tenir una economia tan dependent. És a dir, una economia tan dependent, la solució no pot ser una fugida endavant d'encara abocar-nos-hi més, perquè està clar que les externalitats negatives que provoca el turisme massiu, i soc conscient que els pisos turístics és només una part de l'expressió d'aquest turisme massiu, no compensen això.
Tu, de la mateixa manera, no?, que sents com aquesta preocupació per la gent que treballa directe o indirectament en el sector del turisme, també empatitzes o connectes o entens el malestar dels veïns i les veïnes envers el turisme?
100%, Alba. De fet, molts dels nostres associats patim el problema de l'habitatge en primera pell, no? Però també patim per les nostres feines i quin serà el nostre futur. Perquè molta gent té la sensació que els habitatges d'ús turístic, sobretot a Barcelona, no?, són els causants del problema de l'habitatge. Però jo he portat avui, si em permets, un parell d'estimacions.
Ah, mira. Mira, no ens en havíem portat encara gràfics.
Aquestes són els pisos turístics que hi ha a Barcelona, no?, des del 2005. El 2014 es produeix un trencament amb la tendència, és a dir, des de fa més de 12 anys, i l'Ajuntament decideix no donar noves llicències d'habitatge d'ús turístic. Per tant, el creixement des de llavors ha estat inexistent. No sé, sí que en els últims anys veureu aquí que ha crescut una mica, però eren llicències prèvies doncs, que s'han recuperat en processos judicials. Però sí que és veritat que des de fa 12 anys el parc d'habitatge d'ús turístic a Barcelona s'ha mantingut igual, no? Gairebé inalterat.
Els que tenen llicències, perquè també Exacte. Hi ha molts pisos turístics sí. sense llicència.
Sense
no?
cap mena de dubte, i ara si vols en parlem. Però llavors, quan mirem els preus dels lloguers, no? aquí està pel metre quadrat, quan comencen a pujar és justament a partir del 2014. És a dir, quan s'eliminen o quan no es concedeixen noves llicències d'habitatge d'ús turístic. Per tant, culpar els habitatges d'ús turístic, els pisos d'ús turístic, de l'augment del lloguer és no atendre les dades. No? Però, evidentment, l'habitatge i o la manca d'habitatge és un problema real que existeix. Jo crec que el sindicat de llogateres ha fet una bona feina doncs, de posar la població en alerta. Ara bé, assenyalar els habitatges d'ús turístic com els causants, això no és cert.
Però és que estàs construint un home de palla, perquè mai ningú ha dit que la raó de l'augment del preu del lloguer sigui només els pisos turístics. No ho ha dit mai ningú. El que diem és, no podem estar fent discursos dient que falten habitatges si en tenim 100.000 que existeixen i que s'estan destinant a una altra cosa que no és que hi visqui gent. I no només els turístics, també els lloguers de temporada, també els co-livings, també els pisos buits. És una de les branques d'una cosa que el sindicat porta dient molt de temps, que és que ens hem de preguntar on són els pisos i a què s'estan dedicant. I no podem anar fent un mantra de que falten pisos per alimentar una construcció sense pensar a què s'estan dedicant els pisos. Necessitem un control sobre això. I una de les expressions d'això, que mai el sindicat ni ningú ha dit que sigui l'única, són els pisos turístics. I, per tant, tu has assenyalat molt bé que el 2015, l'Ajuntament de Barcelona, també altres 14. Ajuntaments ho van fer, 14, va dir no donem noves llicències. Però eren captius d'una política de barra lliure anterior que havia donat unes llicències per tota la vida. Una activitat que aquell pis està vinculada. En aquella activitat el pot vendre, el pot heredar i l'administració no té res a fer per planificar els usos dels pisos de la seva ciutat. Doncs es diu, no, anem a fer un altre paradigma, perquè aquesta activitat que s'està fent allà no té una afectació només en termes d'activitat econòmica, sinó en la realitat urbanística. I, per tant, anem a crear una llicència urbanística que digui, vale, tenim els usos prou equilibrats i una situació per poder donar a aquesta activitat un permís per 5 anys? Donem-lo. I d'aquí 5 anys veiem si la situació és millor, és pitjor, en podem donar més o en podem donar menys. És això el que fa aquesta llei, que les llicències no puguin ser per tota la vida i que privats les explotin sense que les administracions públiques puguin fer res amb les externalitats que té això.
Enric, entenc perfectament el que dius, però no és cert que les administracions públiques no tinguin instruments. Justament el fet que l'Ajuntament de Barcelona prohibís la nova concessió de llicències l'any 2014 és la prova fefaent doncs, que les administracions tenen aquests instruments. I, de fet, Barcelona ha estat pionera no?, en aquest sentit, en una regulació que limiti l'habitatge d'ús turístic. Per cert, a Barcelona és només l'1% del parc d'habitatge, l'1% del parc d'habitatge. Creure que retirant aquest 1% del parc d'habitatge, que a més no està clar ni els propis informes de l'Ajuntament avalen que passarà a l'ús residencial, és com creure que agafar un got d'aigua i buidar-lo en una piscina olímpica farà créixer el nivell de l'aigua, no?
Nur, tu com ho veus tot això?
Com ho veig? I això és una cosa meva, eh? Però des de l'acadèmia crec que ens falta fer moltíssima, moltíssima, moltíssima més feina. I ja no només numèrica, que també, sinó a l'hora d'analitzar com es relacionen tots aquests números entre ells. Quan parlem de tots aquests factors que diem que el turisme és multifactorial, diem que les externalitats són multifactorials, diem que tot això que afecta, que si feines directes, que si feines indirectes, és, però primer de tot falten dades, encara no sabem tot. El fet de que no sapiguem ben bé, per exemple, quants habitatges d'ús turístic tenim, sabem els legals, no sabem quins s'estan explotant de forma il·legal, per exemple, perquè, aquí falten
quan
coses.
Quan t'ensenyaves com aquesta gràfica, jo pensava, ostres, és que el 2014 ara, precisament, la meitat del meu bloc resulta que són pisos turístics, perquè bàsicament veig maletes amunt i avall tot el dia. Llavors, dic, no em quadra amb aquesta cosa de que s'hagi quedat, diguem-ne, estable la xifra. Sí. La sensació del, no, diguem-ne, del veïnat i del barri no és aquesta.
I l'altra cosa també és, que també ho comentaves, Enric, no? O sigui, la resta d'usos, quins són? tampoc no està del tot, no ho sabem, tampoc fehaentment, no? De dir quants es destinen a, quan es destinen a quina cosa. Fins que no sapiguem tot això, serà molt complicat establir aquestes relacions que hi ha d'haver entre les causes i les conseqüències de tot això. Ens falten dades. Ens falten dades, a més, per poder assenyalar persones responsables que entrin i que puguin realment posar ordre a aquestes llicències, a què es destinen, a per quants anys.
Però un matís, que és que aquest decret llei neix el 2023 i el que diu és... D'aquí 5 anys, ajuntaments, heu d'haver mirat quins són els equilibris dels usos, heu d'haver mirat quantes considereu que poden arribar a ser aquestes llicències urbanístiques, amb un màxim de 10 per cada 100 habitants, i per tant es dona 5 anys als ajuntaments per planificar-ho i que fins i tot podrien ser prorrogables en alguns casos. L'Ajuntament de Barcelona ha pres la decisió que ha pres, altres ajuntaments n'han pres d'altres. Vull dir que no va ser que el 2023 hi ha una cosa dràstica, sinó que el 2023 se'ls diu als ajuntaments teniu aquesta missió, perquè l'urbanisme s'ha de cuidar també d'aquests usos.
A mi m'agradaria afegir un apunt, si és possible, Alba, de com es gesta aquest decret llei. Aquest decret llei s'aprova el novembre de l'any 2023, pel govern de Pere Aragonès. El govern de Pere Aragonès després convalida el decret llei al Parlament el desembre i poc després anuncia eleccions anticipades. Ell deixa les seves funcions de president, passa a ser expresident, i poc després ell decideix anar a dirigir la cadena hotelera de la seva família. És a dir, el govern encapçalat per una persona que té un gran conflicte d'interès legisla sobre eliminar la competència del propi negoci familiar.
Però legisla el Parlament, ho dic perquè si no hi hagués hagut una majoria a favor d'aquest decret llei, no s'hauria convalidat. No és un senyor sol que decideix fer...
Enric.
Bueno, que ho decideix, no sé, que ho aprova, és el Parlament.
No sé ni per on volia preguntar-te.
No, que jo anava a dir que és normal, estem molt acostumats a parlar de Barcelona perquè és la capital del nostre gran país.
Treu-nos d'aquí.
Però, claro, sí, per exemple, ara les dades que tu aportaves, jo penso en les Terres de l'Ebre, concretament en el meu poble, en els últims 8 anys han augmentat els habitatges turístics d'un 160%. La gent que té pisos, que són arrenda, o sigui, que són propietaris, preferixen estar 3 mesos llogant-lo a gent que paga milionades per pisos, que són molt petits, que et fiquen que estan de cara a la mar i no estan de cara a la mar. Llavors, clar, parlant amb els joves del meu poble, en les meves amigues, és molt complicat trobar un pis per una llarga temporada al meu poble, o sigui, a l'Ampolla. Però el problema és que, clar, si no tens la sort de tenir un pis de propietat i que li puguis deixar posat un fill o a ta filla per a que visque, tu... anar-lo a buscar, te diuen, no, és que mira, és que els 3 mesos, del maig al octubre, ara pràcticament...
Ves al càmping.
Clar. O sigui, en plan, del maig a l'octubre guanyo tants de diners que durant tot l'any ja no he de treballar. Llavors, jo me feia la pregunta, no? Realment, o sigui, este turisme tan gran, que suposo que Barcelona sí, perquè Barcelona és constantment, no? Però en el cas de pobles més petits, del litoral de Catalunya, ja parlo des de dalt de tota la Costa Brava hasta el final... Estos pobles tan petits que tenen esta pues, fisionomia, no? d'economia, per dir-ho d'alguna forma, aporten tanta economia, perquè el meu poble és totalment dependent, és el que deia ell ara fa un rato, és totalment dependent del turisme, llavors no hi ha res més. I la majoria de gent dels joves del meu poble se voldrien quedar.
Clar.
I són les tres ganes que tens, però penses, què he de fer? O sigui, que m'he de gastar el meu salari en bitllets de Renfe, tal com va.
Nur, et volia preguntar, tu consideres que un model turístic com l'actual i el dret a l'habitatge són compatibles ara mateix?
Et tornaria la pregunta, a on? Quin tipus de model?
A Barcelona.
Per mi, ara mateix, i sense parlar en nom de la meva institució, no. Crec que no, i més enllà de les dades, que són molt rellevants, crec que també com a persones que vivim, no sé si tots cinc vivim a Barcelona, però com a mínim som molt conscients de què està passant aquí, l'escalfor que porta això, i fins i tot la frase, jo que visc en el districte de Sant Andreu, per molt que sigui barri del Congrés, i a vegades em diguin, no, això ja no és Sant Andreu, això ja és Horta i Nardó. No, és Sant Andreu, però d'altra manera, en un districte que es considera potser en perifèric, o que com a mínim no té aquesta presència turística, que jo et digui, tant de bo a mi no m'arribi el que està passant al centre, crec que ja és una cosa bastant sintomàtica de que directament, encara que sigui per un tema de pell i no tingués l'argumentari per fer-ho, et diria no, per mi el model no és compatible.
Què penses?
Jo he vist davant de la Sagrada Família.
Ah, jo també vivia allà de petita.
No, però vull dir que em sembla evident que, i això crec que de fet hi podríem estar d'acord tots els d'aquesta taula, que el model actual de turisme massiu no és compatible amb un dret a l'habitatge garantit. No és tampoc l'única explicació. De fet, és una cosa que m'he insistit molt. Els preus del lloguer a Catalunya han pujat a totes les comarques, a les que tenen turisme i a les que no, a les que tenen més indústria, a les que menys, a les que tenen ha pujat la població per la immigració i a les que ha baixat la població també han pujat els lloguers. Vull dir, no hi ha una sola causa. Ara, que tenen un efecte, és evident, i no només en el preu del lloguer, sinó efectivament en la saturació de l'espai i el transport públic, en el canvi de la fisonomia dels barris i del tipus de comerç i de tipus d'activitat econòmica que hi ha. I, efectivament, si ens mirem al país sencer, tota aquesta... És a dir, si tu mires com estan distribuïts aquests 100 i escaig, 1.000 pisos turístics a Catalunya, veus clarament tota la costa, però és una cosa escandalosa, a Girona, una mica Lleida, i el Pirineu, la Cerdanya i la Vall d'Aran, sobretot. I el que diuen les dades és que hi ha una correlació que en aquests municipis que tenen més pisos turístics hi ha menor renda per càpita sí. i major abandonament dels estudis en els joves. Dic perquè provoca aquest tipus d'economia provoca una sèrie d'impactes en el seu voltant molt diferents d'aquest, la riquesa que ens porta, que a més ens hem acostumat molt amb aquest discurs que, no sé...
Era una altra pregunta que et volia dir.
Que tenen pisos turístics sí que els hi aporta riquesa.
Clar, què els hi diria o què els hi diries a la gent que diu que el turisme ens acaba fent bé d'alguna manera als ciutadans i a la gent que vivim aquí, que jo no sé molt bé com ens acaba repercutint, però és veritat que és una cosa que es diu moltes vegades quan ens queixem del turisme. Mm-hmm. Escolta, que la nostra economia depèn del turisme. Si se'n va, ens anem tots a la merda. Tots mengeu, tots beveu, tots no sortiu en beneficiats del turisme d'alguna manera. I bueno,
sí, sí,
acabo pensant, vale.
Va calant,
vale,
això. També és que l'opinió ha anat canviant molt mm-hmm. i la majoria de la població, com a mínim a Barcelona, està a favor, en major o menor mesura, d'una limitació del turisme d'alguna mm-hmm. manera. I que al final, fins i tot en el cas que hi hagi una part de l'activitat econòmica que depengui d'això, sí. el que ens mostra és que no podem dependre d'aquesta, perquè té masses clar. Externalitats negatives. És a dir, no pot ser que ens faci viure pitjor, però llavors com que en depenem, quedem atrapats amb això. Hem de mirar de no dependre, de no dependre aquesta
activitat. I al final també genera uns beneficis com molt concentrats en una part d'un sector de la població, els propietaris i els propietaris de restaurants i el cas de, pues, això, no? dels pobles més turístics, de, penso que estic parlant de rodar l'ampolla. No, no. Però al final jo ara estava pensant, en plan, pregunta-li a un cambrer o una cambrera quantes hores fa l'estiu i quan li cobre, o sigui, quan cobra l'hora, perquè no és molt. Perquè si és així, tots els joves de les Terres de l'Ebre han de ser milionaris ara mateix, si el turisme portés tanta riquesa.
I una cosa que té molt a veure amb això, és a dir, que abans deies, no, hi ha gent que és propietària d'un pis i es dedica a això, no, el posa al lloguer turístic i, a més, canvia el llençol i renta el vàter. Perdona, la pasta la fas perquè ets el propietari del pis. Si et dediquessis només a canviar llençols i a rentar vàters, no faries la pasta que et faries sent propietari del pis. És a dir, és una trampa discursiva pensar que no, és que aquests treballen d'això perquè van ells a canviar els llençols i van a donar les claus. Perquè si fessis només això, ja et dic jo que no rebries ni una quarta part de la pasta que reps per ser propietari del pis.
Jo demanaria una mica de respecte per la gent que treballa en aquest sector.
No, respecte treballant... a tot, és una trampa discursiva pensar que la pasta la fas
Enric,
per canviar
si
els sols.
Si em permets, deixa parlar. Pensar que l'únic treball que hi ha en un pis turístic o en un habitatge d'ús turístic és, com has dit tu, netejar el vàter i canviar els llençols és una reducció que no atén a la realitat. Si un pis turístic és molt més que això, hi ha una gestió de les reserves darrere, hi ha un check-in, hi ha un portar els turistes també a restaurants, a negocis, a centres culturals de la ciutat, que potser no es veu, no? Però que és igualment important, que és quin tipus de turisme volem, sobretot en poblacions fora de Barcelona, no? I com de popular o de menys popular pot esdevenir el turisme si s'eliminen els habitatges d'ús turístic. Perquè al final molts treballadors també fem ús d'habitatge d'ús turístic, com deies, Enric, a la costa, no? als Pirineus, on molts d'aquests habitatges d'ús turístic es concentren. Si l'alternativa és els eliminem tots o en gran mesura, perquè sí que és veritat que el decret llei preveu un topall, no? que són 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants, però hi ha molts pobles, no sé el cas de l'Ampolla concretament, però per exemple el cas de Salou, el cas de Roses, el cas de l'Escala, on no és que estiguin a 10 per cada 100, sinó que estan a 30 o 40 o 50. Per què? Doncs perquè durant l'any hi viu poca gent, però quan és temporada alta doncs hi ha molta gent de fora, molts catalans, que anem allà a fer vacances. Si l'alternativa és eliminem aquests habitatges d'ús turístic, la gent es veurà abocada en els hotels. Qui guanyarà? Els únics que guanyaran són els hotels. I, per tant, és això, és aquest tipus de turisme que nosaltres defensem? Jo crec que no. Jo crec que feu un flac favor sent soldats de les grans multinacionals hoteleres, que és al final qui en sortirà beneficiada. Alba, hi ha una llei que es va aprovar a Nova York l'any 2023, va entrar en vigor l'any 2023, que es coneix com el Local Law 18, llei local 18, que d'alguna manera, semblant a la llei catalana, era diferent, però l'efecte era molt semblant, prohibia els pisos turístics a Nova York. El resultat ha estat que, a dia d'avui, els preus dels lloguers a Nova York són els més alts de la història i el que també s'han disparat són els preus de les nits dels hotels. I, per tant, hi ha moltes comunitats amb les quals estem en contacte a través de l'associació, moltes comunitats llatines, afroamericanes, que han vist perdut els seus ingressos, no? I que ara es troben en una situació de desemparament. I nosaltres no volem que això passi per Catalunya.
Us sentiu grans soldats de les multinacionals?
No.
Home, no.
Òbviament.
Vull dir que si hem començat demanant respecte, vamos, jo sóc soldat d'algunes coses, però de la patronal hotelera ja et dic jo que no. I jo, de fet, és que limitaria també les... És a dir, jo estic parlant de la limitació del turisme en general i el 35% de les pernoctacions a Barcelona són habitatges d'ús turístic i estan sotmeses a unes llicències que crec que no han de ser per tota la vida.
I ja està. Seria regular-ho, no prohibir-ho. O sigui, i ja dic, parlo per Barcelona, però també parlo per petits pobles. Però, com deia ell, jo crec que s'ha de regular. No prohibir, no és qüestió de treure tots els pisos turístics del món, però jo crec que s'ha de regular i tindré com la consciència de que, al final, a Barcelona afecta d'una manera, Barcelona és molt més gran, però quan mirem pobles més petits, quan mirem la comparació en habitants i pisos turístics, en el cas de l'Ampolla, no, pues...
Em quedo... No, em vaig a quedar amb ella. Ariadna, ens explicaves quina és la teva situació a l'Ampolla,
sí.
Quin impacte té el turisme, sé que fa poc vas estar a Roma.
Sí.
Et va agradar.
Molt, moltíssim.
Mono, eh?
Molt, molt.
És molt mono.
Però
on et vas allotjar?
A un Airbnb.
A un Airbnb,
malauradament.
Efectivament.
Però,
carai.
Sí.
No, però ja sabeu del poble.
Sí, sí. Però per això, o sigui, tot i... Pues és una contradicció que jo crec que vivim tots.
Explica-ho.
I jo, la primera cosa que vam fer quan vam arribar va ser pues, anar a buscar la caixeta aquella, no? On estan les coses i tal. I jo pensava... És que, per favor, que l'Ampolla no es converteixi en un basquet de caixetes d'estes, perquè m'agafaria alguna cosa i jo no, no és que no em sentigués bé, em pensava, lo que em queixo a casa ho faig a fora. Però, de l'altra banda, clar, vaig anar a Roma perquè m'interessa molt l'art, m'encanta, o sigui, soc una apassionada de l'art en general, i penses, és que d'una altra manera no m'ho hagués pogut permetre. Perquè, clar, la situació està tal com... És que és impossible, les proves dels hotels, de les noves edicions d'una nit d'hotel, és caríssim. Llavors, clar, Roma, una ciutat que està tan plena d'Airbnbs com d'hotels, la comparació que feia ell, si pujant els Airbnbs es baixen els preus d'hotels, clar, Roma hauria de... O sigui, podries allotjar-te per superpoc i realment no és així. Llavors, aquesta contradicció jo crec que la portem una mica tots els que no podem permetre els llits d'hotel supercares dins, i és una cosa que hem de viure. Per això diria que jo crec que la qüestió és limitar-ho. Sempre ha de veure com una limitació, una regulació en tot el que afecta al final a la societat catalana i en general. Sí.
Clar, és que jo també em preguntava això, si és possible fer turisme sense impacte negatiu si el teu pressupost és limitat.
Jo crec que no hi ha cap manera de fer turisme que no sigui negativa. Perquè al final, com a persona que ha viscut quasi sempre en un poble molt turístic, ho he repetit moltes vegades, però la teva vida durant aquesta temporada va al so dels turistes en general, no? Tardes 5 minuts en arribar d'una punta a l'altra del poble, quan a l'estiu tardes una hora. No tens lloc on aparcar. Pugen els llocs, els preus d'aparcament dels pàrquings, de la zona verd, puja tot. No pots anar a sopar, perquè pràcticament no hi ha llocs. No sé, te podria dir mil exemples com estos. Llavors, clar, jo crec que al moment que ja surts de casa ja generes un impacte negatiu en els locals que viuen allà.
Creieu que som hipòcrites si ens manifestem contra el turisme, ens enfadem... Estic amb tu, veig. I després, quan tenim vacances, anem a un altre lloc i ens allotgem en un pis turístic o fem, bueno, algunes coses que potser...
Jo crec que no som hipòcrites.
I què som?
Vivim en la fricció i en la contradicció constant. D'acord. I això és meravellós. I també, ara jo estava parlant per WhatsApp amb una persona molt intel·ligent i em deia, recorda Halberstam aquesta capacitat de... És interessant, encara no l'he entès del tot, però aquesta capacitat de poder fallar, permetre't permetre l'error també des d'una perspectiva molt queer. Però bueno, crec que no sé per què m'has portat aquí ara. Crec que és interessant la fricció i crec que és la part que més interessant és. I llavors crec també que centrar-nos en el turisme, no sé si hi ha una indústria que sigui més polèmica que aquesta. També crec que podríem comentar-ho, no?, d'aquesta manera, perquè sí que és veritat que té com molts impactes i alhora tothom vol fer turisme. El turisme és un dret? No, ho hauria de ser, no ho sabem. Però la mobilitat sí que és un dret i, per tant, l'entreteniment també, i el dret de l'oci, el dret al descans, etc. Llavors es barregen aquí com diferents factors que fan que sigui complicat. Jo entenc perfectament el que és demonitzar el turisme, també ho entenc. Just quan vaig estar a Roma estava supercontenta perquè per Airbnb havia trobat una habitació a casa de la nonna Simoneta i jo pensant, uah, ho he clavat, no faré mal a ningú, només és una iaieta en la seva habitació. I quan me n'anava la nonna Simoneta em va dir, escolta, tinc 7 pisos, si tornes a Roma avisa'm i no ho facis per la plataforma. Dic, xupar-la, però igual sigui una miqueta fet mal, no? Llavors crec que no és tant el fet de demonitzar el turisme en sí, sinó la mala gestió turística, clar. I en aquest sentit estic com molt d'acord amb el que estàvem parlant.
Tu consideres que som hipòcrites?
No, és que un error de plantejament és que cap de les nostres reivindicacions és que els turistes se sentin malament i decideixin no venir. Els responsables de l'embridament del monopoli turístic són les institucions públiques. Mm. Els responsables de la política turística a Roma no és l'ARI, són les institucions públiques de Roma. M'explico? Mm-hmm. És a dir, jo no busco... Hi pot haver un moment que per major visibilitat de la protesta hi hagi una certa antagonització amb lemes com Tourist Go Home, etc, mm-hmm. etc. Però el que s'està demanant no és anar a convèncer els turistes to go home un per un, sinó assenyalar com d'insostenible és per a la gent que estem vivint aquí tenir una ciutat i uns municipis que s'orienten totalment al turisme durant tot l'any o durant una part de l'any. I el que estem dient a les institucions públiques és no podem seguir amb aquest monocultiu. Per tant, jo no he estat mai a Roma, però no és contradictori en aquest sentit de... No estem apel·lant a la consciència de cadascú. Segurament hi ha models de turisme que poden tenir més o menys externalitats negatives, que poden... pots anar a llocs també que no tinguin monocultiu. És a dir, perquè estem parlant del turisme massiu, de l'economia especialitzada en el turisme, però també pots anar a visitar llocs que no estiguin tan especialitzats, perquè també ho sabem que l'atractiu d'un lloc pot tenir unes raons de patrimoni històriques, però tenen unes raons de màrqueting, també. Hi ha llocs que no han tingut aquest màrqueting i són preciosos per anar-hi. Per tant, per mi no hi ha aquesta contradicció en aquests termes.
Tu sí que has dit, oh, caram! Tu sí que has semblat una mica poc.
Sí, jo crec que quan existeix aquest tipus de contradicció, és a dir, no volem pisos turístics, habitatges d'ús turístic al nostre poble o a la nostra ciutat, però sí que en faig ús a fora, existeix una certa contradicció, una certa dissonància. Jo crec que la solució no és dir, mira, existeix aquesta contradicció, què hi farem? És revisar les premisses i veure que potser és una postura potser un pèl classista, no? De dir, jo vull allà però no vull aquí. I quan parlàvem abans, i l'Ariadna mencionava, no?, com es distribueix aquesta riquesa del turisme que queda sobretot a les mans dels propietaris, a mi m'agradaria que també miréssim una mica més enllà. Abans parlaves, Enric, que vius davant de la Sagrada Família. La meva primera feina va ser amb 16 anys a la Sagrada Família. Jo estava repetint folletos a turistes que venien a l'any 2004 i dient-los on estava l'entrada, els orientava, no? I per mi va ser una experiència d'estiu que em va permetre després doncs, agafar aquesta experiència, portar-la en un altre sector i seguir creixent professionalment. Per tant, és veritat, el turisme no és el sector que més paga. Crec que és obvi, no? I les dades diuen això. Ara, és un sector també trampolí, no?, que permet a molta gent doncs, fer unes feines de temporada o durant uns anys i que li permet guanyar experiència i després doncs, créixer professionalment dins del sector.
Tu creus que molta gent que fa temporada a Menorca a l'estiu és un trampolí cap a... i ara són persones com amb una posició de feina, de poder i penya amb pasta?
M'agrada que posis aquest exemple, perquè justament...
Ara tindràs un cosí que li ha passat això.
No un cosí, però una de les nostres portaveus va començar netejant pisos turístics fa anys i ara ha esdevingut doncs, una persona amb un càrrec directiu dins d'una empresa.
Tu creus que és correlacional, això? Si comences treballant en el turisme una mica com en primeres feinetes, arribes als càrrecs.
No, depèn de cadascú, òbviament. Depèn de cadascú. Però el que jo dic és que...
És una possibilitat.
És una possibilitat entre moltes altres. Hi ha gent que s'estanca, hi ha gent que canvia de sector, però sí que és una primera experiència que altres sectors no poden donar, però el turisme sí que el dona, no? I ara el que és important és justament aprofitar aquestes oportunitats. I com deies, Ariadna, la qüestió no és prohibir, la qüestió és regular, no? A Barcelona el que anuncia l'alcalde Collboni és que vol prohibir tots els pisos turístics en virtut d'aquest decret llei. Però com hem dit abans, des del 2014 que no es donen noves llicències. A Barcelona està regulat, no?
A tu igualment, el turisme que tu vius a Barcelona, oi?
Sí.
Et sembla un punt excessiu o no?
Depèn de la zona, no?, que vagis. Ah. Evidentment, si estàs al centre, doncs hi ha molt més corrent de turistes que si te'n vas doncs, a Horta, a Sant Andreu, com mencionàvem abans. És important que aquest turisme doncs, pugui també doncs, permear o no, hi haurà gent que estarà més a favor o en contra, però que es dispersi una mica per la ciutat. Però tornant al centre del debat, que són els habitatges d'ús turístic, en el centre de la ciutat, per exemple, on hi ha la massificació turística, els hotels tenen 6 vegades més places hoteleres que els habitatges d'ús turístic. 6 vegades més. I, per tant, no hem d'oblidar el focus del debat. Cal realment prohibir els pisos turístics? Estem parlant d'un 1% del parc d'habitatge de tot Barcelona. És realment negligible.
Nur, quan penso en Venècia, per exemple...
Ai, pobra.
Ai, sí. Se'm posa, efectivament, sí, la pell de gallina. Estem aquí? On situaries Barcelona? Encara tenim marge de millora? Hi ha possibilitats? O el nostre destí és Venècia?
Mira, aprofito...
És la crònica d'una mort anunciada.
Home, espero dir que no i espero no equivocar-me. De tota manera, sí que abans me'n vaig per una altra gent per respondre't, que crec que és la de reivindicar en primer lloc els estudis turístics, aquesta entrada. Són uns estudis que són... de potser, diríem, dels més recents. No parlem de gent que parla des de la filosofia des de fa tantíssims anys abans de Crist, com si aquesta fos la marca temporal que hem de seguir. I és veritat que els estudis turístics són molt recents. I alhora són uns estudis que s'han anat assentant a poc a poc al llarg dels temps i sobretot a partir dels anys 90 és quan prenen més força. Des d'aquí hi ha un autor, Jafar Jafari, que parla sobretot no, de ciència... En català no ho sé dir, però com de convertir el turisme en ciència, d'alguna manera.
Turistificar. Paraules...
Cientificar el turisme.
Bueno, ens hem entès.
Sí, que sí que estableix com aquesta part d'aquí com una cosa molt important. I crec que això és important perquè des d'aquí el turisme sí que es pot vincular a un munt de disciplines que crec que no ha estat sempre donant la mà. Ens ha donat la mà des de molt als inicis, molt als inicis, amb la gent que podria venir d'ADE, per dir-ho així. El turisme és empresa i ho tanquem aquí. Però el moment en què obrim tot aquest ventall de possibilitats i comencem a vincular turisme amb geografia, turisme amb sociologia, turisme amb el meu camp d'estudi, que són els estudis de gènere, per exemple, aquí sí que crec que ens trobem amb... Què m'havies preguntat?
T'havia preguntat per Venècia.
Això, aquí sí que crec que ens trobem amb coses que poden ser molt interessants. I en aquest sentit, tornar a Venècia, perquè recordava perfectament la teva pregunta, Alba, sí que crec que hi ha un munt de teories, i aquí hauria d'entrar a desgranar-ho, i la veritat és que no en sé prou com per fer-ho, que permeten establir en quin punt estan les destinacions. Tenim, per exemple, el model de Butler, que és un autor que, com molts dels autors en turisme, també són homes, tot i que ho estem intentant canviar, que estableix justament quin és aquest el cicle de la destinació. Quan ja arriba un punt, on a més és una cosa molt gràfica, tant de bo l'hagués portat jo ara impresa, perquè m'has fet enveja quan estava pensant, això visualment ha estat maco, on la destinació està un punt que es diu d'estagnació i a partir d'aquí poden passar diferents coses. Venècia, què ha passat? Que s'han anat cap a una fase de declinació molt clara en la planta hotelera, en habitatges turístics, a nivell de quins són els recursos, qui viu, qui no, el transport, etc. Què passa amb Barcelona? Potser sí que està en aquest punt d'estagnació o potser no, ho haurien de mirar.
Però per on creus?
Jo diria que una miqueta abans de l'estagnació.
Una miqueta abans de l'estagnació.
És un destí que és més que madur, això és més que evident, però crec que sí que tenim encara la capacitat de poder repensar quin tipus de turisme tenim. És veritat que és una ciutat, a més, on tenim molts turistes que repeteixen i, per tant, el mateix turista no vindrà sempre a veure les mateixes coses. Aquí tenim oportunitats per fer coses molt diferents, tenim grans esdeveniments, tenim un munt d'atractius diferents que podem mostrar a la ciutat i, sobretot, tenim molt territori i aquest territori també s'hauria de tenir en compte. Hi ha molts projectes, sobretot molts que parteixen també de la Diputació de Barcelona, que parteixen d'aquesta base. Anem a poder fer que els turistes que arriben a Barcelona no vegin només Barcelona, sinó que hi hagi un munt més atractius que estiguin al voltant de tot això.
Volies dir alguna cosa, Enric, et veia apuntant?
Bueno, no, perquè pensàvem això que dèiem abans, de com aquestes feines no qualificades en el turisme són trampolí per després ser directiu d'un negoci turístic, etc. No nego que existeixi la història que has explicat, però com deies abans, m'agradaria veure les xifres i veure al final qui, no només quants, sinó qui d'aquests que van començar amb una feina doncs repartint fulletons o servint copes a no sé on, han acabat sent directius d'un negoci turístic, perquè segurament són gent que ja té un capital social i econòmic previ com per poder-ho haver fet. Vull dir que la majoria d'aquestes feines no porten necessàriament aquest trampolí, i no nego que puguin existir les històries de gent feta a si mateixa i que va començar el seu negoci en el garatge dels seus pares. Però entenguem-nos. Ho dic perquè també hi ha una part important d'aquest sector que crec que és una part que de seguida ens ve al cap quan pensem en treballadors en l'àmbit dels pisos turístics i també dels hotels, que són les Kellys, que es van desmarcar de seguida d'aquesta idea de parlar amb veu dels treballadors per defensar que el manteniment dels pisos turístics, i que s'han posat a costat del sindicat també, marcant com és de necessari reduir el nombre de pisos turístics.
Sí, no, la feina de les Kellys és absolutament imprescindible, no? I elles, de fet, tenen reivindicacions molt interessants, com és, per exemple, utilitzar part de la taxa turística pels propis treballadors del sector, cosa que té molt sentit. I és també part d'aquesta redistribució de la riquesa, no? Que la taxa turística, actualment, una part se'n va al Consorci de Turisme de Barcelona, que està cooptat pels hotelers de la ciutat. No hauria d'anar aquí. Hauria d'anar, per exemple, a les Kellys, no? I sí que és veritat, al final les Kellys, la major part d'elles treballen en hotels, no? I la realitat és un pèl diferent a les cambreres de pis que treballen en habitatge d'ús turístic. Moltes d'elles, que són membres de la nostra plataforma, han sortit de treballar d'hotels perquè allà les condicions són molt dures, també, no? Han de fer 14, 15, 16, 17 habitacions per dia. I els apartaments turístics, òbviament, segueix sent un treball dur i un treball, doncs, intens, però també els hi dona una certa flexibilitat. M'agradaria posar un altre exemple, que abans el mencionaves, de les bugaderies, no? Hi ha moltes persones, immigrants, persones racialitzades, que han fet la seva pròpia bugaderia, no? Persones locals, persones de fora, i que, per tant, es veuran abocades a tancar si els pisos turístics s'acaben eliminant l'any 2028.
Anem al tema de viatjar, perquè voldria acabar preguntant-vos si existeix una manera ètica de viatjar, si potser, ara ja parlant de nosaltres, no de les ciutats, si ens hem de replantejar potser la nostra manera de fer turisme, si hem de renunciar-hi, si hem d'anar-hi una miqueta, si hem d'anar aquí al costat i potser el que hem de fer és anar a altres ciutats. Com ho veieu vosaltres?
Clar, és que la pregunta és com complicada en si, no?
Sí, perquè clar, jo no tinc la resposta.
És molt complicada perquè jo crec que tampoc tinc com la resposta exacta, perquè al final, si viatges, és un gust, és una cosa que és molt bonica i pots descobrir coses que en la teva vida has pogut veure en els teus ulls. Jo, en el meu cas, recordo quan vaig anar a Turquia, jo és la primera vegada que sortia com d'Europa en si, i vaig veure coses que en la vida hagués pogut imaginar que existiessin a la Terra. Mm. Però clar, després també penso, és el que deia abans, no? Portant-ho a mi, al meu poble, al petitet, penso és que conviure amb el turisme és molt complicat, també, per a la gent que està allà.
I els creus que potser hem de fer alguns sacrificis?
No ho sé, però també, jo com ara que parlem de Roma abans, no? Quan estava visitant doncs, tots els museus que hi ha i tot això, la majoria de gent no estava tampoc molt pendent al que s'estava com passant allà, no? Pues, jo crec que la sensació que vaig tenir és que la gent hi va per dir que ha anat. I si tu tens aquesta sensació de que has anat per a dir que has anat, doncs potser millor queda a casa. Si realment a tu t'interessa, parlo en coses de patrimoni cultural, eh? Clar, a la platja, doncs tots ens agrada anar a la platja. Llavors això doncs, és molt difícil dir una persona que està a casa perquè a la platja li agrada a tothom, jo crec. Però doncs això, a Roma, per exemple, hi ha com una massificació tan gran d'aquests espais i al final la sensació que jo tenia, com deia, era com... Estan per la foto. Es fan la foto davant del Coliseu i marxen a menjar un gelat. Es fan la foto davant de, no sé, el Caravaggio més famós, que tampoc deuen saber el nom, i ja està. A la Basílica de Sant Pere, per exemple, que jo considerava que dic, entraré allà, si era super tal, hi havia un soroll, hi havia nens corrent, i és com, aquest, jo per a la reflexió, no? Si ara jo anés a la Sagrada Família, que fa molts anys que no hi entro, però jo la volgués observar i mirar i admirar, tindria la mateixa sensació que suposo que vaig tindre al Coliseu, a la Basílica de Sant Pere, als Museus Capitolins o al Vaticà, que és... Hi ha tanta massificació, hi ha tanta sensació de... He estat, dic que estic, me faig la foto, que guai, que bonic queda com el meu feed d'Insta o del que sigui, i després marxo. Llavors, aquí jo crec que se'n té ja la meva fricció, no? Realment, si realment t'interessa viatjar i tens un respecte per la cultura i per al país on vas, això es nota.
O sigui, a mi això que explicava l'Ari em feia pensar que el que més molesta els turistes que venen a Barcelona és que hi ha molts turistes. És a dir, com aquesta...
Com
justament això, aquesta cosa de la marca, perquè a mi em va passar, justament, vaig anar a visitar la Sagrada Família, vivint-hi davant, volia anar a veure per dins.
Disculpeu,
i, I esperava com una cosa com de recolliment i de connexió espiritual, i era un parc temàtic que em va costar molt, no?
Connectar.
En qualsevol cas, si hi ha una manera responsable, jo insistiria, per començar, que la responsabilitat de les polítiques de turisme són institucionals,
però, clar,
és cert
que
en el comportament que tens, amb coses concretes, es pot notar si tu ets conscient que tu estàs visitant una ciutat que és de la gent que hi viu o que si la prens per un decorat fet a mida perquè tu la visitis. Llavors aquí hi ha una sèrie de coses que pots fer. Entre d'altres, jo també aprofitaria per dir que plataformes com Airbnb o Booking, a banda de tot el que hem dit, fan negoci en assentaments il·legals d'Israel i, per tant, ja em sembla motiu suficient quasi per no fer servir aquestes plataformes. I després, anar més enllà de les marques que s'han creat perquè tu les vagis a visitar, perquè, com deia l'Ari, diguis que les has visitades i poder buscar altres destinacions menys massificades, em sembla interessant, més enllà del comportament concret que tinguis quan vagis.
Però aleshores jo penso, ai, llavors ja massifiquem l'altra també, saps? I vinc a anar massificant.
Bueno, si resulta que tots busquem una que no i tots hem de massificar la mateixa, no. Però vull dir que pots buscar coses. I per què no? Mira, també hi poden haver polítiques i es podrien impulsar més de vacances en família, com fa la Generalitat amb Xanascat, eh? És a dir, hi ha moltes destinacions a Catalunya amb preus molt assequibles justament perquè amb menor capacitat adquisitiva puguem visitar el patrimoni geogràfic, natural i cultural que tenim
el Delta
en aquest país. Vull dir, podem pensar en aquestes coses, però insistint sempre que la responsabilitat del govern i la limitació del turisme és de les institucions públiques.
Sí, parlaves de turisme familiar, no? El 80% de les persones que van en habitatge d'ús turístic a Barcelona són famílies de 4, de 5, de 6 persones i no tenen alternativa moltes d'elles, no?, a una nit d'hotel. Jo crec que és important, si la ciutat vol viure i atraure aquest tipus de visitants, doncs que els habitatges d'ús turístic no tanquin. I és important també fer-ho compatible amb moltes altres coses. Evidentment, el turisme, igual que altres sectors, genera externalitats negatives, però la solució no és, veiem una externalitat, liquidem un sector, és regulem el sector. Com el fem per regular-lo, no? Com fem perquè els beneficis arribin a més gent possible a través d'impostos, de taxa turística, de que part dels beneficis doncs, se'n vagin a comunitats de veïns, a comunitats o edificis per pagar derrames, per exemple, podria ser una solució. Llavors, és important que tots aquests beneficis es redistribueixin, però no passa per tancar, sinó que passa per regular i per regular bé.
Em sumo també al que dèieu, crec que en cap cas és qüestió de demanar a persones individuals que solucionin els mals del capitalisme, perquè el que tenim ara mateix és un model turístic que és capitalista i, per tant, com tot capitalisme, és, bueno, ja no cal definir-lo perquè tothom sap quins adjectius hi van aquí darrere. I crec que també hi ha un punt interessant on ens incomoda, en certa manera, ser turistes, crec. Quan som turistes, o sigui, quan realment som turistes i viatgem, que et diguin turistes com... No, jo no sóc tu. I hi ha molts eslògans turístics...
Sí, culpable.
Exacte. Hi ha molts eslògans turístics que van cap aquí. No viatgis com un turista, viatja com un local, o sigues com un local, etcètera. No? Vull dir que com que també hi ha aquest punt on ja directament tenim aquesta fricció, això em recorda molt l'eslògan també aquest de més lesbianes, menys turistes, que també és curiós, i llavors ho parles amb els grups d'activisme lèsbic i et diuen, clar, no, perquè volem més lesbianes i volem menys turistes. Per cert, l'any no sé què es va fer un pedazo congrés a Barcelona que van venir lesbianes de San Francisco, de Roma. Okay. Eren lesbianes turistes, en aquest cas. Vull dir que genera certes friccions. I també crec que des d'aquí ens podem unir al concepte, a la disciplina, potser no li diríem ciència de la sostenibilitat, però trencada. La sostenibilitat, com sabem, té tres potes, té l'ambiental, té la sociocultural, té l'econòmica. Crec que la social, sobretot en turisme, és la que menys està treballada i, per tant, aquí hi ha d'haver un munt d'estudis que intentin implementar justament, o sigui, que intentin esbrinar quins són aquests indicadors socials que hauríem de poder començar a tenir per respondre part de les preguntes que ens has fet i deixar el tema del mercat laboral turístic per una nova turra, perquè això donaria per moltes.
I com que ens has demanat que a veure si podíem acabar amb un acord, jo crec que el Guillem ha dit una cosa, en la qual estava d'acord, fixeu-vos, que és, no, que hi ha una cosa que la gent potser no sap, que és que el 75% de la taxa turística es destina al foment del turisme. I és una aberració.
Una aberració.
Actualment el 25%, i des de fa no gaire, es destina a polítiques d'habitatge, podria ser ben bé el 100%, o d'habitatge i d'altres polítiques, en definitiva, que compensin les externalitats negatives i no vagin justament a potenciar més una cosa que convindrem que hi ha un monocultiu que no és gens beneficiós.
Per acabar, voldria que em diguéssiu on anireu de vacances.
I el meu poble. Ai, Dadi, no me moc de Catalunya aquest any.
Turisme local. Bueno, sí. No, tu no, que estàs a casa teva.
Bueno, no,
tu turisme local, que res. Tu casa teva, a l'Ampolla.
Sí.
Molt bé.
Jo el que tinc previst de moment és anar a Collsuspina, al Moianès, a casa uns col·legues.
Estupendo.
Doncs jo aniré a l'escala.
Tu treballes, clar.
Jo treballo.
Clar.
Però m'agafaré uns dies i amb la meva dona ens anirem tornant. Des de fa més de 30 anys amb la família lloguem un habitatge d'ús turístic a l'escala, així que passarem allà uns dies.
Molt bé.
Tinc ganes d'anar-me a Extremadura. No hi he estat mai.
Perfecte.
I aniré allà, no sé on m'allotjaré, però bueno, no sé si us ho diré tampoc, per si de cas.
Perfecte. Moltes gràcies, estimades. I bon estiu. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please? Quina tonteria porto. Si fa patir no val la pena. Sé que ho fas amb totes les nenes. No vull perdre més el temps, xau. No podíem acabar temporada sense tornar a convidar el nostre sofà. A la Conxa Vitó!
Visca Catalunya!
Visca! Visca!
Oh, és que el soroll de la bandera catalana
és, que és perfecte.
És perfecte.
Petitet.
Mira.
És petitet, és de plàstic. Però bueno. Hola, estimada.
Hola,
com
estimada.
Estàs? Com estàs? Ai, ben tornada.
Molt moltes gràcies.
Vens amb un look molt fresquet.
Bueno, estiu.
Estiuenca.
Avui parleu de turisme, no?
I pisos turístics.
Pisos turístics. Abans, pisos turístics només passaven a l'estiu. Ara ja són tot l'any.
A Lleida han arribat els pisos turístics?
Jo diria que no. Això no ha arribat.
Encara no.
Encara no, encara no.
A la boira, els turistes...
Els turistes no...
Els turistes no volen anar.
Existeixen.
Bueno, amore, estic molt contenta que estiguis aquí, vas guapíssima. Què ens portes avui?
Doncs, a veure, parlem de l'estiu, perquè parlem de...
L'estiu és teu.
L'estiu és teu a Catalunya, everywhere, en tots els conceptes. No, i per començar la secció jo et volia fer una pregunta.
A veure.
Una pregunta existencial... Que
existencial.
Existencial que crec que ens defineix... A totes les catalanes i a tots els catalans.
Ah, tens nervis.
Perquè ens porta cap a la nostra infància, no? Mm-hmm. Tu tenies torre?
Torre?
Saps el que és una torre?
Sé el que és una torre,
però, tu
però jo
torre,
no tenia no? torre. Jo tenia retencions a la P7, que clar. És una mica el que teníem els afortunats que podíem sortir de Barcelona a l'estiu.
Clar, clar, clar. És que la teva vida és completament diferent a la meva.
Sí, perquè tu ets de poble. Perquè... Perdó, de Lleida.
No, no. Soc de la... tercera capital de Catalunya, Lleida. És una ciutat amb 130.000 habitants. No, 137.000, de fet. Fa 20 anys que no hi visc, però sóc d'allà.
No us agrada molt dir.
L'únic lloc on reivindico la meva identitat lleidatana és a la Turra.
És al·lucinant.
A mi m'encanta que així sigui. Perquè per mi és terapèutic, és tornar a recuperar una identitat que...
Et blanquegem.
Sí, està molt bé. Doncs bé, la torre és...
Teniu torre,
tenim torre allà. No? La gent que tenim torre doncs, són cases de camp, no? Que tenien, normalment tenen els padrins, els nostres...
Vale.
A Lleida els avis són padrins. Un dia haurem de fer la secció de lleidatà català, català lleidatà. I doncs eren cases al camp amb hort, amb una figuera, amb una piscina o una bassa a la que li deien piscina.
Amb
granotes, presseguers, préssecs i un cubell verd que segueix allà des de 1989 i que jo crec que encara està allí.
I ja tenim una pel·li de la Carla Simón.
Efectivament.
Una pel·li de la Carla Simón.
I de fet, mira, et porto una foto dels meus estius a la torre perquè vegis que efectivament
és
la meva vida és el Carràs.
És el Carràs. Carla, petons des d'aquí.
Un petó, Carla, gràcies per apropiar-te culturalment de la meva vida. És que clar...
Esteu boníssims.
Jo la Carla no la vaig veure mai per allà. No, un petó, Carla. Moltes gràcies per retratar...
Gràcies per això que li dèieu la torre, i clar, en el meu cap la torre són com les cases de la Floresta, una torre, saps? Això és una bassa i un...
No, això no? És una... Aquí al costat hi ha una casa, amiga.
No és...
I el que passa és que aquí estàvem els meus cosins i jo a
les
caixes de la fruita.
No, que ens, cara de trapelles.
Ens feien casetes i tal. Sí.
I estava com a les afores de Lleida, o sigui, estaven com a propet de Lleida.
Clar, el camp.
Si estiuejàveu... Sí. A Lleida,
estiuejàvem
també.
Als voltants de Lleida, doncs, com
curiós.
Abans a Barcelona, que la gent estiuejava
a
Horta
o a Sarrià. La meva iaia estiuejava a Sarrià.
No estem tan lluny.
No estem tan
lluny. Tan
lluny
i tan a prop,
tan
a la vegada.
Tan lluny i tan a prop.
Doncs bé, tot això per parlar al final de l'estiu, no? Perquè l'estiu, per mi, crec que l'estiu, pels mediterranis en general, però pels catalans, sobretot, és una època sanadora, no? És una època... en la que la nostra identitat descansa i troba l'èxtasi i la catarsi més gran de la catalanitat. No?
Mm-hmm. Estic molt d'acord. Mira la morena que estic.
Clar, cada dia, prendre el sol, el jardí, mirar el cel, passar l'estona, banyar-se a la piscina amb els teus cosins, les teves cosines, passar el temps...
És perfecte.
Que els cuidin els avis, els padrins, dinar de padrina o d'àvia, que era un dinar abundant.
Oi, pensa que jo, a partir del juliol, ja estic trista... perquè ja s'està acabant, saps? Jo sempre dic com l'agost és un mes... Juliol, encara, l'agost per mi és un mes trist perquè és un diumenge.
És un diumenge.
És un diumenge. És horrible. Jo l'agost el disfruto, però molt de dolor, perquè s'està acabant tota l'estona.
És el final.
I estàs esperant el següent estiu.
Però
ja.
Tu recordes aquesta rutina de l'estiu, no?
Uf, la recordo.
Tot el dia, els dies passaven a poc a poc, però alhora eren gustosos, no?
Molt gustosos.
I després de dinar, la migdiada i...
Temps de silenci.
Temps de silenci. Cada any, plats bruts i temps
increïble.
De silenci.
Increïble. I Providència, també veia a vegades. Providència,
increïble. Boníssima. Increïble, boníssima, boníssima. Sèries de mitgeses americanes.
Perfecte.
Ah, perfecte. Ho teníem tot,
ho
no?
Teníem ho teníem tot. Tot era nostre.
Riure'ns cada any del mateix acudit del López i del David, sí. Plorar en el mateix moment que la Carmeta, ploràvem amb la senyora Teresa de Temps de Silenci. O sigui...
Jo t'haig de dir que Temps de Silenci fa 3 anys la vaig reviure un estiu, la vaig tornar a veure a l'estiu, el mateix, com a l'hora de la migdiada i tal, bastant incompresa vaig ser, perquè vaig pensar que la gent em seguiria el rotllo i la gent, no sé, no té sentiments, no té emocions, no té nostàlgia. Total, que a més, envelleixo molt bé Temps de Silenci, perquè com que era una sèrie històrica, si tu un dia mires sèries que estaven col·locades a l'actualitat del moment i...
Grinyola.
Passen coses.
Grinyola. Salvador Borés ja no és creïble. Aquell tipus de psicopatia ja no...
Era un puto psicòpata, tal... Passen coses. En canvi, com que Temps de Silenci ja estava basada en fets històrics, segueix sent... Perfecte.
Bueno, és un clàssic, és una història d'amor, guerra, la sobre la postguerra, és perfecte.
No. Isabel.
És perfecte.
Simplement exacte. Isabel.
Isabel als nostres cors.
Simplement esports. Isabel. Bueno, espera't, que encara et diré una cosa més dels estius que ara estava recordant, perquè tot i que jo no anava a Lleida, jo no estava a Lleida, jo estiuejo a Can Toni Gros, que és per Osona, al costat de Tavertet i Rupit i tal. Vale.
Toni Gros?
Can Toni Gros.
Can Toni Gros, però sembla un nom d'un mafiós, això. Can Toni Gros.
És un poble moníssim, és un poble moníssim. Bueno, total, que allà, no sé si a tu també et passava, però jo tenia com autèntic pànic al tall de digestió. O sigui, el tall de digestió, que jo no sé ni si existeix, un tall de digestió, és una cosa que deixo a l'aire, perquè jo mai he vist que ningú tingui un tall de digestió. Però a mi, de petita, després de dinar, era... No us podeu acostar l'aigua perquè tindreu un tall de digestió. I havia estat 2 hores allà mirant el rellotge, en plan... Ara, si poso un dit al meu, tinc un tall de digestió.
Clar, i et diré que jo he tingut el mateix pànic pel tall de digestió i que aquest pànic me'l va reforçar TV3, perquè al cor de la ciutat, si te'n recordes, l'Albert, el marit de la Marta, es moria d'un tall de digestió a la Barceloneta.
No,
després de menjar-se
això.
Una paella al rei de la Camba.
Bueno, i era hora que algú morís per un tall de digestió.
Clar, que allí TV3 ens va reafirmar que el tall de digestió existia.
Existeix. Hòstia, increïble moment. Bé, en tot cas...
En tot cas.
M'ha vingut al cap i era important.
En tot cas, en quin moment l'estiu autèntic català es va acabar? Jo ho tinc molt clar. Va arribar amb un anunci
publicitari. Jo crec publicitari. Que cada vegada que vens aquí em poses en problemes.
Jo ho sé.
Llavors, jo no penso algú dir res, perquè jo tinc somnis encara a la vida.
Ha de menejar l'avispero. O sigui, algú ha de venir i ha de dir les coses com són. Va haver-hi un anunci a televisió que cada any es repeteix amb una mateixa temàtica. L'anunci és d'una beguda alcohòlica. I aquest anunci va instaurar un relat del nou estiu català.
I els de Lleida us fot especialment, perquè no té gaire a veure.
Els de Lleida, els de Lleida estan tots a la Costa Brava i a la Costa Daurada. I, o sigui, què et penses? Que nosaltres ens quedem allà i tots...
A la torre.
Bueno, jo de petit a la torre, però després quan fas gran ja te'n vas a la Costa Brava. Què et penses? Que ens quedem allà tota la vida? No.
No, clar.
Però què passa? Que de repent, què fa aquest anunci? Aquest anunci crea un nou relat de l'estiu català i, per tant, està cooperant a una nova identitat catalana, la nova identitat catalana de l'estiu, que coopera... em sap greu, a aquesta idea...
Les camises d'allí?
Les camises d'allí, el quinto al costat de la platgeta, amb una taula de fusta, unes olivetes, uns formatgets, unes cases a tocar de l'aigua...
Amb el canvi climàtic,
jo,
això.
Que jo no les he vist mai. Aquestes cases jo no les he trepitjat mai. Però allà estan, tothom té barquito, tothom té un petit vaixell, tothom
petitet, té... no té un gran lloc, però tothom té un barquito.
I no sé per què, però l'Oriol Pla sempre està allí. Sempre està a la platja.
Menjant escopinyes,
passant-s'ho bé. Exacte. Llavors, què passa? Que, bueno, tot això ens ha portat cap a una identitat de l'estiu que jo crec que, clar, s'ha encarcarat allà i ara...
És que jo me la menjo,
Tenim certa ansietat si no vivim aquest estiu.
Clar, o sigui, jo me la menjo. O sigui, per mi, jo sóc bastant soldat d'aquests anuncis, sóc una mica de les que... Fins que no surt l'anunci d'aquesta cervesa, per mi no comença l'estiu, haig de dir gairebé. O sigui, per mi és una mica com les campanes de pipi...
Bueno,
i a més,
és el freixenet del Nadal, no?
És el freixenet del Nadal. Jo tinc somnis encara a la vida, vale, Conxa? Un dels meus somnis és ser una estrella catalana consagrada...
Però tu ja ets una estrella catalana consagrada.
Per poder sortir un d'aquests anuncis. He sortit un anunci d'una cervesa alcohòlica, però la petiteta.
La petiteta.
Però és un primer
la
pas.
La petiteta d'ampolla gran.
La barateta.
La barateta. És un primer pas, Alba. No
és
passa
un primer
res.
Pas.
Jo crec que després d'aquesta secció...
Jo soc fan d'aquest anunci.
Podem passar dues coses. Vale. Pot passar que aquesta marca de cervesa s'enfadi perquè estic qüestionant el relat que han ajudat a instaurar a Catalunya i que no et truquin mai. O pot ser que això sigui la llavor per a que l'any que ve tu protagonitzis aquest anunci.
T'imagines.
I siguis la nova estrella mediterrània de Catalunya.
A més, em pega.
En qualsevol cas, Alba, conclusió, TV3, torna a posar plats bruts i temps de silenci i Providence cada estiu.
I Providence.
I totes ens quedarem a casa tranquil·letes i no estarem produint estius impossibles.
I el tal de gestió no existeix. O sigui, ja està amb un calipo. És que a més em menjo amb un calipo. Vale, si tu haguessis de fer com el teu propi anunci d'aquesta cervesa, evidentment no el situaries en un d'aquests paisatges. M'imagino que el situaries a una torre lleidatana, uh-huh, per exemple, i aquí, i, saps, aquí posaries, en plan, com quin seria com el teu càsting ideal per un anunci d'aquests, que marqui l'entrada de l'estiu.
Gens pressionada a fer-te protagonitzar, a fer-te protagonitzar aquest anunci, Alba Riera, doncs mira, fem una cosa, protagonitza'l tu, d'acord?
Però ja que... En sèrio? De veritat. Quina il·lusió perquè... que t'hagi vingut això al cap.
Sí, a més, m'agradaria molt tornar a la torre algun altre dia, així que protagonitza'l tu. Però ja que el protagonitzes tu, posem-li un repartiment a l'alçada, no? I llavors, ja que tenim aquí a les nostres amigues, jo crec que elles haurien d'estar amb tu, Elena García Melero, Maripau Huguet, Julia Otero i Alba Riera, les comunicadores més xules de Catalunya.
Haig de dir que... Crec que seria bastant icònic, aquest anunci. O sigui, no és perquè surti jo.
Imagina't els looks.
No, increïble. O sigui,
els looks combinats. De totes vosaltres menjant-vos unes olivetes.
Allà, jo,
i bevent-se cada una un quintito. Increïble.
Bueno, m'ha encantat aquest anunci de l'estiu. Moltes i gràcies. Aquesta reivindicació de la torre lleidatana. Nosaltres no tenim torre, no tenim anunci, però tenim un joc... Vale, això com de final de temporada, aquestes coses que es fan fresques.
Ah, sí, si... l'estiu és teu.
L'estiu és teu, exactament.
Sí, sí. A l'estiu tota cuca viu.
Llavors, clar, com que tu vius a Madrid, però vius a Madrid, però res, vius a Madrid.
Però visca a Madrid. Vale?
Hem fet com un bingo que... com del que tu a Barcelona, no? Quan veus com totes aquestes coses que surten al bingo, ja és estiu. Vale? Uh-huh. Llavors anirem comentant amb tu i tu em diràs què et semblen, si et ressonen, si no et sonen, si ho has vist, fins que fem bingo. I quan fem bingo o línia, depèn de si se'ns allarga molt la cosa, d'acord, l'estiu serà nostre.
Fem bona televisió, treu el bingo. El bingo!
Aquí tenim el bingo.
Un aplaudiment a les guionistes de la torre.
Vale, el primer és lloc habitació. Això passa molt aquí. La gent comença a penjar les seves habitacions, que aquí sí. També són boníssimes que les té la gent.
Això ho he vist jo també. Ho he vist aquí i ho he vist a
Madrid.
A Madrid
també passa. Sí. Clar, perquè a Madrid hi ha molt la cosa aquesta de gent que no és de Madrid, que viu a Madrid.
Clar, però la cosa és que a mi el que em sembla del lloc o habitació és que em sembla una mica... fort, no? Que la gent és... O sigui, la gent està llogant les seves habitacions perquè té calor i vol marxar d'aquí i pretenen que altres persones vulguin llogar les seves habitacions sense aire condicionat.
A Madrid.
Exacte, a Madrid o a Barcelona, m'és igual. O sigui, no s'està bé.
Però a Barcelona tens el mar.
Bueno, i a Madrid tens piscines.
És veritat.
Però, vull dir, a l'estiu a les ciutats no s'hi està bé. Aquesta és la realitat. Llavors, això, llogar habitació em sembla especulació, però bueno, posa-li l'imam.
Et sembla especulació, perfecte. I és una petita especulació.
És una petita especulació.
Perquè la gent posa no només friends.
Clar,
estàs especulant.
La slime.
És que aquí és que... són les bicicletes elèctriques. Però aquí una... són a think,
I el bicing?
Aquí són a concept.
I el bicing? Jo... Què ha passat amb el bicing?
Que no va mai. Ah, no, perdó.
No es pot dir. Això... El bicing va molt bé.
Són bicicletes elèctriques.
Bicicletes elèctriques. Posa-li un imant per dir alguna cosa, però jo, o sigui...
Sí, és que no, he vist que el Poblenou i allò és una plaga de bicicletes elèctriques.
Clar, però ja que les bicicletes
aquests,
elèctriques...
Els teus amics les porten molt.
Els expats. Bueno, doncs expats, amors, agafeu la bicicleta
i el riu
una mica més amunt de Montjuïc i ja veureu què trobeu.
Això demà serà Moré.
Això demà serà Moré. Vull posar en dubte que la paraula Moré sigui una paraula catalana.
Vale, doncs no l'omplirem.
Vinga, adéu.
Teletreball des de Menorca, saps? Home. Aquelles reunionetes. Home. No, jo col. A partir del juliol ja només fas videotrucades perquè ningú va a l'oficina.
Sí.
Llavors tu veus els fons digitals.
No, i la gent es posa fons digital... Un fons digital que com... dius, no em vols ensenyar que hi ha aquí darrere.
Tens una caleta.
I aquí darrere el que tens és una caleta. Cala mitjana.
Veus el moranet, mica, el got de gazpacho.
No li posis un, posa-li dos imants aquí.
El cabell ple de sal.
Sí, no, això...
Això...
Això és el nostre, això és el nostre pare cada dia.
Dos. Vale. Aquesta és de Xavi Norriguis, una de les millors comptes de mems catalans. Parats a la roca. Home. Quan reps aquest missatge, que per Sant Joan reps aquest missatge.
Diuen els rumors que hi ha una antena, no, a la roca per derivar tots els missatges de parats a la roca. Jo sempre que estic parat a la roca...
Fa una mica
sempre, sempre penso, escolta, podria sortir a la Roca del Vallès a fer de compres, però no ho he fet mai.
Jo tampoc.
No hi he anat mai, tu.
Jo tampoc.
Bueno.
Li donarem dos punts.
Sí. Vinga, parats a la roca.
Perquè hi ha molts.
No hem fet línia, eh?
No hem fet línia, encara.
No.
Ara sembla que passa fresquet.
Bueno, això és un clàssic.
La rebequeta.
Això és un clàssic.
La rebequeta, la rebequeta al bolso.
Psicològicament, en termes psicològics, això es diria com negació de la realitat, no? És a dir,
exacte.
No hi ha fresqueta, no hi ha... aquesta era s'ha acabat, hi ha una cosa que es diu canvi climàtic i farà calor sempre.
I la rebequeta...
Vivim en un país on no es pot viure, però ens ha tocat.
Així que li donarem.
Sí.
Vinga, va.
Ara passa la fresqueta.
Misteriosa mica en barco, això sí, que ja ho hem dit una mica a l'Estrella d'Am. Sí que comences a veure barquitos, eh?
Sí.
I la gent que té amics que tenen barquitos, això també. Però això ja és una mica com del vídeo aquell del Braise fet, que és per més cultura pop, aquell vídeo.
Que n'hem parlat moltíssimes vegades i que té tantíssima raó. O sigui, jo, és veritat que, per sort, sempre he trobat...
Amics. Tu ets dels que coneixes gent que té el misteriós amic en barco.
En barquito, el que un dia et pots colar i fer-te...
A mi és que em mereixen els barcos, no em fa cap mena d'enveja, la veritat.
No, però fer una reserva de fotos a la galeria en barco està bé.
Això està bé.
Per un moment donat, treure'ls.
Vinga.
Vinga, va.
Vale, va. I si em mudo el poble?
Bueno, jo això no ho he dit mai, ni ho diré mai, la veritat.
Volia tenir aquesta conversa amb tu. Això només ho pot dir una persona a Barcelona estúpida, més.
Efectivament, no t'ho volia dir a la cara,
no passarà,
però t'ho dic.
Sí. No ho faràs, tornaràs a veure aquí. No passa res,
a més,
de Barcelona.
I al poble, el que vosaltres considereu poble, que és Puigcerdà, i arribareu i qüestionareu el mode de vida d'allí, no? Que és el que feu la gent de Barcelona. Per tant...
Vale, aquesta la deixem.
La deixem, no. Sí, vale. Perquè no sou mereixedors.
Aplicació
això?
Del temps.
Home.
O...
Tirurarirarirú.
Oi, oh, mira, pell de gallina també, amb aquesta cançó, a l'estiu, sí, sí. La veritat.
Després dels Segadors, l'himne amb més identitat seria aquest, no?
100%. Haig de dir que hi ha una cosa a mi que també que m'encanta, que és com els vídeos de la gent, que sobretot a l'estiu, clar, la gent té més temps lliure, es multiplica. 6 del matí, des del peu del Canigó.
Mira, Tomàs, mira quin Columbus que tinc aquí darrere, eh? I, a més, aplicant com el lèxic après al mateix espai del temps. O sigui...
I gent amb bermuda, és increïble.
Sí, és fantàstic. Visca Catalunya, sí, sí,
Catalunya.
Sí, sí, sí. Així sí. Quan volem, sí. Podem, tu.
Això sí que és contingut.
I tant.
Perfecte, que no ho deixin de fer mai.
Vinga.
Vale. Tothom a l'aeroport a les 6 del matí és de les meves coses preferides, perquè tu veus les històries de la gent, en plan, una espècie de llum com molt maca a l'aeroport, com que sembla... No? Vull dir, com la sortida del sol és com... Has agafat el Vueling més barat, tu, vale? Ho estem intentant romantitzar amb la sortida del sol, amb un taronja espectacular.
No, amiga, no.
No és així.
No, amiga, no. I només pots passar amb motxilla, no. Que ni la maleta a rodes tens.
Has d'anar amb la motxilleta
una
aquesta horrorosa.
Precària. Ets una precària.
T'has aixecat a les 4 del matí.
Saps qui agafa el vol de les 10 del matí? Aquesta, la expat l'agafa. Tu no! Un motxilla sota el seient a les 6 del matí.
I el bocata de truita a la francesa enxafat.
Exacte. Posa-li un imant, perquè aquest és molt nostre.
I a sobre pot ser que hi hagi overbooking i ni a Menorca pots arribar. Vinga, un altre del Xavi Norriguis que li volíem donar. És molt maco, però no hi viuria. Soc aquesta persona.
Sí, ets, i he de dir que jo també.
És molt mono, eh? Però no hi viuria.
Sí de dir que jo, típic post d'Instagram que anuncia una casa a l'Empordà que no et pots comprar, ni podràs comprar mai. I li envies a una amiga en plan de... Ai, ens la comprem?
T'imagines?
I llavors et contesta això de... És preciosa,
però
no hi viuria. I és com, no hi viuries? No, no la pots pagar, que és molt diferent.
I també, i a vegades, quan ho dius a un poble, és com, ni ningú vol que hi visquis, tampoc. Vull dir, però no hi viuria. És que ningú vol que hi visquis. Vull dir, queda't a casa teva. En plan, d'igual. Vale,
ja està.
Li donarem
Vinga,
dos.
Som-hi.
Vale, aquestes són les sabates del verano, jo les tinc.
Ah, doncs, no, jo no
suda,
la conec,
no?
Però sí, me la suda. Posa-li un
Jo les tinc i des de l'any passat, pionera.
Ah!
Vale, el grup d'amics penjant d'un tricount. Això a Madrid es fa o és una cosa de catalans?
Mira, tinguem una conversa.
Vale.
No he tingut mai un tricount a Madrid.
És que ho sabia, veritat. És que ho sabia. És que no,
però ni a Madrid bojos. Ni a la resta de l'estat espanyol, que es diria. No ho he vist mai. O sigui, jo tricounts només els he fet a viatges amb grups d'amics de Barcelona.
Vale.
No passa res.
No hi ha res a dir, es baixa el cap
crec que a vegades, ja segueix endavant. O sigui, crec que a vegades hem de normalitzar les coses i això és una... Bé,
ja
és
així. No passa res. Som, tricount, split,
som organitzats.
Diguem-ho que és una qüestió d'organització.
Totalment.
Vale.
Totalment.
I l'última.
Clar, aquesta la dius quan estàs parat a la roca. Que estàs allí al mig de l'embús i dius... Hauríem de fer una turra d'aquest...
Hauríem de fer una turra sobre això. Jo m'imagino diferents llocs de Catalunya amb la gent dient.
Clar,
jo em fa molta il·lusió. Ai, tia, hauríem de fer una turra sobre això. Perquè quan estàs relaxat i tens temps per parlar, se t'ocudeix en molts temps.
La conclusió de tot això és que la turra ja és cultura popular catalana i que la cultura popular catalana necessita menys anuncis de cervesa i més turres. Així que, amore, enhorabona per ser... cultura popular catalana.
Moltes gràcies, estimada. Ha sigut un plaer tenir-te per acomiadar el curs.
Moltíssimes
ets la millor. Moltes
gràcies, estimo.
I a tu també, estimada, fins la setmana que ve, a refrescar-se.